Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
Bona tarda, us informa Quim Balaguer. El primer ministre del Canadà, Justin Trudeau, anuncia que plega com a cap del govern i líder del seu partit després de l'augment de les crítiques internes al si de la seva formació. Trudeau, que porta 9 anys de mandatari, continuarà al càrrec fins que els liberals canadencs triïn nou líder. Estan previstes eleccions a finals d'any. Washington, Francesc Garriga.
Trudeau ha anunciat que plega com a líder del partit i també la seva renúncia com a primer ministre per obrir un procés de renovació al partit que trobi un candidat alternatiu.
I intend to resign.
Tinc la intenció de dimitir com a líder del partit i com a primer ministre una vegada el partit elegeixi un nou líder. Aquest país mereix una opció real a les pròximes eleccions i m'ha quedat clar que no puc ser la millor opció en aquestes eleccions.
La dimissió no es produeix de forma immediata i tampoc les eleccions. Trudeau ha suspès fins al març les sessions del Parlament per donar temps als seus a reorganitzar-se. Assegura que la decisió d'abandonar, després de 10 anys al càrrec, és per rebaixar la polarització al país. El partit conservador del seu opositor Paul Livre lidera totes les enquestes. La data de les eleccions està marcada pel 20 d'octubre d'aquest any, però es podria avançar si el govern en minoria que lidera perd una moció de confiança quan es reprenguin les sessions del Congrés. Francesc Garriga, Catalunya Ràdio, Washington.
Repàs més breu, altres notícies, Àlex Giral.
Controvèrsia a Itàlia pel macrocontracte per 1.500 milions d'euros que la primera ministra ultradretana, Giorgia Meloni, vol concedir al magnat Elon Musk, actual mà dreta de Donald Trump. Es tracta d'un acord per dotar Itàlia de tecnologia punta en matèria de telefonia i internet a través de SpaceX, l'empresa d'Elon Musk, experta en el llançament de satèl·lits. La primera ministra reconeix els contactes, però nega qualsevol acord en ferm i desmenteix especialment que aquest tema fos impulsat a la seva recent visita a la residència de Donald Trump a Florida, on la cap del govern ultradretà italià va rebre molts elogis del president electe dels Estats Units.
Aquestes festes, l'esquí ha tornat a ser un gran reclam turístic per a les comarques de muntanya. A l'Alt Pirineu i l'Aran, les millors dades s'han registrat als hotels i bungalows a peu de pistes que han arribat a penjar el cartell de complet, sobretot entre Sant Esteve i el 2 de gener. Ocupació també de gairebé el 100% als establiments turístics de les comarques gironines aquest inici de l'any 2025. El turisme d'esquí ha omplert els establiments de la muntanya, mentre que els visitants del centre d'Europa han omplert els de la costa.
El primer premi de la rifa del nen ha tocat íntegrament en un centre comercial de Lleó. El sorteig ha esquitxat el Principat i el País Valencià amb el segon i el tercer premi. El segon premi, amb 750.000 euros a cada sèrie, ha estat per al 6.766. I precisament s'ha venut una sèrie sencera al centre comercial de les Arenes, a Barcelona. No és la primera vegada que toca un premi en aquesta administració. Ho ha subratllat en declaracions a Catalunya Ràdio la Laura, que és treballadora de l'administració.
En Nadal hem donat el tercer, el quart i el cinquè. L'any passat també van donar quatre o cinc cinquens i el gordo, i aquest any el segon premi del nen.
Avui s'entrega el 57è Premi Josep Pla de Prosa en Català i el 81è Premi Nadal de novel·la en castellà durant un sopar literari a Barcelona.
Per optar al Pla s'han presentat 40 obres de gairebé tot l'àmbit lingüístic català i aquesta nit es disputen el guardó 5 finalistes d'estils molt variats. S'hi poden trobar dietaris, novel·la històrica o fantàstica, el thriller i l'assaig. El Josep Pla està dotat amb 10.000 euros. Pel que fa al Premi Nadal, dotat amb 30.000 euros, el jutjat ha hagut de seleccionar 5 obres finalistes d'entre gairebé 770 originals, entre els quals ha tingut molta presència la novel·la negra. Durant la gala també es commemorarà el centenari de l'escriptora Anna Maria Matute, que va obtenir el Premi Nadal al 1959.
Esports, en Roger Bussar.
El Barça viatja aquesta hora cap a l'Aràbia Saudita, on dimecres jugarà la semifinal de la Supercopa contra l'Atlètic Club. Han viatjat amb l'equip Dani Olmo i Pau Víctor. A la llista també hi són Lamine Yamal, Ferran Torres i Christensen, encara sense l'alta mèdica. El club presentarà demà el recurs de les inscripcions al Consell Superior d'Esports, amb l'esperança que li concedeixin la cautelar. Segons TV3, la Federació Espanyola ha enviat un informe favorable al Barça, reconeixent que l'actual reglament no s'ajustaria a la situació d'Olmo i Víctor. Per tant, Aquest detall podria beneficiar el club blaugrana. A la Copa, avui, Deportiva Minera Madrid, el partit a les 7, i el Dakar Nani Roma queda fora de la competició després de trencar el motor del seu cotxe. El de Folgueroles podrà continuar, però amb 52 hores de penalització. En motos, a la categoria Rally 2, el català Edgar Canet recupera el lideratge.
Fins aquí les notícies. Catalunya Ràdio us desitja bones festes.
Seguim la tarda de Catalunya Ràdio en aquest especial Dia de Reis 6 de gener. Ara canviem els carquinyoli reials a la sobretaula. Hem de saludar el Carlos Baraiber. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Esther Vallès, bona tarda.
Molt bona tarda.
Fran Domènech, bona tarda.
Bona tarda, com estem?
Què, la fava, anava a dir, eh? El tordell de Reis ja baixadet?
Home, molt sí. Baixadet, sí. La veritat és que bastant, eh?
Jo encara no he començat. Estem per... Encara queda una mica de segon a mi.
Com que et queda una mica de segon?
Vaig lent.
Però què estàs dient, Carlos? Estàs portant un tàper?
Però tu has sortit i tornes a casa? Jo ja dono per tancat, eh?
No. Home, els altres sobretaulers ara tornen, eh?
Es tornen allà?
Sí, la Iala, el Gerard i la del Cor, que tornaven.
M'he portat aquí el segon.
Doncs deixa'm una mica, home.
Va, vinga, Esther, què has descobert avui? Què m'expliques?
Doncs mira, avui agafem la Carotneta i engeguem un viatge express.
A veure.
Ens hem preguntat com es viuen aquests dies de festes als altres països, com celebren Nadal, el rei...
Oh, que interessant,
sí,
això.
S'entaulen, què fan? Què regalen?
Aquí s'entaula tothom.
He decidit agafar el paper de Quim Masferrer i fer una mena de foraster, però per tot el món, una mica més agosarat.
Opa! No s'hi posa per poc, la criatura.
Bé, és el Miquel Calçada, la tarda.
Sí,
que
posa benzina,
He molestat...
La forastera, amb Esther Vallès.
He molestat els dos corresponsals de dos llocs diametralment molt oposats a nosaltres. El primer, l'Argentina. Què fan diferent a nosaltres la gent de Buenos Aires?
Perquè allà van al revés del tot.
Clar,
allà, clar, mengen neules amb màniga curta. Ens ho respon en Joan Biosca, que és el corresponsal a l'Amèrica Llatina.
Les festes de Nadal són especials a l'Argentina, a Buenos Aires, al Consul d'Amèrica, bàsicament perquè som a l'hemisferi sud i això vol dir que som en ple estiu i la sensació que es té durant aquests dies de festes doncs és bàsicament com si fóssim en un Sant Joan que dura dues setmanes, fa calor, vestimenta lleugera, màniga curta i també doncs molta gent, molts argentins aprofiten i comencen a fer les vacances d'estiu ara també empalmant amb les festes de Nadal, Cap d'Any i Reis, amb la qual cosa doncs és com si nosaltres al mes d'agost doncs féssim les festes de Nadal empalmades amb les vacances d'estiu nostres. És una experiència que tothom ha de viure un cop a la vida, recomano.
És que estic flipant perquè, clar, com s'ha de sentir aquest mig món que viuen Nadal d'estiu quan totes les representacions fílmiques il·lustren l'hivern, quan tothom està pensant en el terç nord, no, del món?
Vols que t'ho digui, com se senten? Colonitzats.
És que és fort.
És que, clar,
és una colonització, que
sí, la colonització cultural arriba fins al tal punt que has de celebrar l'hivern al ple estiu.
Ostres, fortíssim.
Tu t'has d'imaginar que quan dius, va, me'n vaig ja de vacances, acabo el programa el juliol, a l'agost, etc, me'n vaig a fer, jo què sé, el que sigui de vacances, però allà és Nadal. I t'has de tornar a veure amb la família.
I vacances escolars. Clar, les vacances escolars llargues són ara.
Clar.
A l'Argentina. I això a mi em gripa el cervell. I imagina't la gent que fa el viatge invers i ve cap aquí. També, clar, viure en aquests dos hemisferis.
A mi em gripa el cervell de dir, pobra gent, no tenen cap mena de representació. Totes les pel·lis que hi ha a Netflix de Nadal són de l'hivern.
Sí.
Què fan els argentins? Què fan els neozelandesos, els australians? Pobra gent.
Què fan els Santa Claus, els centres comercials de Buenos Aires, vestits de Santa Claus a 300 graus?
Amb calçotets. Bueno, sí, Joan Biosca, tot i així, ens diu que és una cosa que hem de fer un cop a la vida. Sí, així que ens queda pendents.
Anem-hi.
I ara anem al Regne Unit amb la Colla Ballester.
Hi ha un costum de tot l'any, però que s'exagera molt per Nadal. Són les postals, les felicitacions que envien per correu. Se n'intercanvien moltíssimes i ells no entenen que no n'han vist. Llavors, les desenes de felicitacions de Nadal que arriben a la bústia de cada casa passen a formar part de la decoració i celebren el Nadal envoltat d'aquestes postals que els envien els amics o familiars. No valen les felicitacions en línia. Han d'arribar per correu tradicional.
Aquestes coses dels britànics m'agraden, aquesta tradició.
Sí, perquè, clar, estan obligats a mantenir aquestes relacions epistolars. Clar, són uns romàntics, els anglesos, en definitiva.
No poden deixar de ser uns horteres. Jo m'imagino a casa...
No,
Ja l'ha dit.
La casa de Harry Potter, aquella, saps, així, rònega i tal, amb totes les postals molt lletges.
Però no és rònega, se'n diu cozy, en anglès.
Sí, aquella moqueta no és gent rònega.
Per què fan servir catifes a tot arreu?
És bastant curiós.
No deu haver al·lèrgics, no sé.
Hem de parlar d'un tema més seriós. Fins ara, les dues tradicions que us hem portat a través dels corresponsals són maques, són romàntiques, no? Una mica íntimes. Però n'hem descobert una, Eslovàquia, que és una fantasia.
Eslovàquia. Ha anat a buscar, a rebuscar Eslovàquia. El 70% de l'audiència no ho podria situar al mapa, jo crec.
Escolta'm. I d'aquesta taula.
Escolteu-me. Què fan a Eslovàquia?
A veure, què fan?
Paper i boli, eh? Compren una carpa tota la família.
Una carpa peix.
Una carpa peix.
Val.
Què dius ara? Bona puntualització.
No, clar, clar. I dic, ara faran una dels patxatxos.
Circric. Eslovàquia.
Què sé, els eslovacs són molt seus.
Compren una carpa tota la família i la deixen...
Perdona, viva o morta?
Viva.
Ah, viva, eh?
La deixen a la banyera.
Oh!
No, no!
Uns dies fins que arriba el dia de Nadal i se la mengen.
No. I on es dutxen mentre?
Aquí hi ha moltes preguntes.
Has de tenir dos lavabos a casa.
No, primer, qui té banyera?
Clar.
Perquè hi ha molta gent que ja no hi té banyera. M'estàs dient que tu entres al lavabo.
La gent burguesa d'allà.
I trobes una carpa allà.
Una carpa, sí. Els nens
la poden...
molles
de pa.
Una carpa no és el Nemo ni el peix taronget aquell que tenen els nens.
Una carpa t'ocupa tota la banyera i sobrepassa.
Sí, se la fotre tota la família per Nadal.
Però quin maltractament, pobres carpes. Escolta-la a la piscina, noi.
Us dono l'explicació. Com que les carpes viuen en aigua sense corrent, això ho fan per eliminar el mal gust que tenen de viure en aquests estanys. I després se la foten. Què us sembla? Us agrada, eh?
Li has d'anar canviant l'aigua, suposo.
Home, suposo que sí. No hem trobat en algun moment que ens ho expliqui.
Vull explicar una anècdota relacionada?
Amb una carpa?
No.
Relacionada amb coses en banyeres.
Alerta, última hora. Carles Baralles.
Jo quan era petit, en un moment de la meva vida, els meus pares em van preguntar què vols pel teu aniversari.
Una carpa.
Jo vaig dir una llagosta.
Ai, va, què dius, Carlos?
Una llagosta?
Per menjar-me-la.
Perquè havies vist el capítol aquell del Simpson.
No sé. No, perquè... No, molt petit, molt petit. I ma mare va anar al mercat i va comprar una llagosta.
Viva.
La meva àvia, viva. La meva àvia la va portar a casa i la pobra dona, amb molt bona intenció, la va fotre a la banyera, amb aigua, perquè jo la veiés viva quan arribés. Què va fer aquella pobra dona? Ofegar. A la pobra llagosta d'una manera cruel i lenta.
I la vas trobar tu morta?
Sí, perquè...
No saben nedar, les llagostes.
Però la llagosta necessita aigua salada, necessita aigua oxigenada d'una manera... És a dir, les peixeres, que tenen aquelles bombolletes que van, suposo que és per alguna cosa, i la meva banyera no complia...
Li va fer una hipòxia, eh?
La meva àvia li va fer un... Bueno, sí,
però aquella imatge la tens gravadíssima, oi?
Absolutament clavada, però me la vaig fotre també, t'he de dir.
La llagosta morta amb uns aneguets de goma, saps, allà volant. Ostres, Carlos.
No,
ara com ho remuntem, això, eh?
Bueno, mira, si vols, ja...
Va, remuntem-ho. Fran Domènech, què m'explica vostè?
Sí, mira, no és la millor persona per remuntar-ho, però la meva vida i la meva història no és tan interessant com la de Balaiber o les persones d'Eslovàquia. I per això faré una cosa, mira...
No, llavors, és que no m'ho trec del cap, eh?
Per superar-ho...
És que jo pensava que era un tio raro, però és que ara m'ho confirma.
És que aquí demana una llagosta viva.
I a més m'explica... Escolta, una llagosta per menjar, que fos viva va ser cosa de mi mare i
mi iaia. És un bon vivant tota la vida, eh?
Sí, 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 completament.
Mira, vull invocar una divinitat molt coneguda per aquest... Estic parlant concretament del famós Idescat.
Com ens agrada l'Idescat.
Sí, és el nostre far diari i avui no podria ser una excepció.
Perdona, em puc passar hores mirant quants noms hi ha aquí, si hi ha més esters que frans... Puc estar hores.
Compatibilitza com a jornada laboral, passar-hi hores buscant noms, cognoms, persones com es diuen, etcètera, etcètera. Per tant, avui, 6 de gener, el que hem buscat a l'Idescat és quantes persones es diuen a Catalunya com el Reis d'Orient.
Oh,
per exemple...
Podem jugar,
va,
anem a
jugar, va.
Sí,
jugar, que juguin els oients endavant. A veure,
vinga.
Quanta gent es diu Melcior Catalunya? Donaré
una
franja, una forquilleta.
No mireu el guió, eh?
Més o menys de 100 persones.
Melcior, a Catalunya. Sí.
Més o menys de 100 persones a Catalunya.
Més.
Jo diria més, també. Però en plan 102.
Sí, exacte.
El cavallero de la barba.
El que més, Gaspar, segur.
El senyor Llagosta.
Hombre, l'agosta.
Jo dic menys de 100.
Menys
clar,
de 100,
dius. Contrària.
Home, clar, perquè no direm mateix dels tres.
Si no, hi haurà debat.
Algú s'ha de desmarcar aquí.
Doncs la resposta és 73 persones menys de 100.
Només, eh?
73 Melciors, ara mateix.
És que li fas una putada.
Doncs jo
hauria
dit que més, eh? Però mira.
Sí, jo també hauria dit que...
Melcior,
no Melchor. No, Melcior, en català. No, hem posat els noms tal com els diem. Melcior. Anem a Gaspar, va, a veure. Quantes persones es diuen Gaspar a Catalunya? Més o menys de 800 persones.
Home!
Es diu en Gaspar.
Menys. De nom, eh?
Menys de nom. De nom,
menys. Carot, tu dius menys.
Menys.
No val Joan Gaspar, que és acabat amb T.
El senyor Llagosta, què diu?
Jo dic que més. Estic buscant Melchor.
No,
home, escolta'm. No, estic buscant Melchor.
Que la competidora és ella, no tu.
Estic buscant Melchor.
Jo dic...
Escolta'm, tu.
Més de 800.
Més de 800, dius tu.
Sí.
Molt bé. Tu, Carot?
Jo menys.
Menys de 800. Tu, Baraiba, no et dic res perquè estàs aquí ara...
Està ja jugant al Candy Crush.
Està jugant al Candy Crush, no m'escolta. Gaspar, hi ha 816!
Però com pot ser que Melciós hi hagi menys de 100 i de Gaspars més de 800?
Sí.
Perquè hi ha molts Melchors que tu estàs buscant.
No,
quants Melchors hi ha?
429.
Sí, però igualment si sumes...
Sí, però igualment no guanyes a Gaspar.
Gaspar és un nom més normal que Melchor.
Sí, Gaspar jo crec que és més escoltat.
Tenim Melciós, tenim Gaspar...
No, el que tenim
anem
és dos punts, no?
Sí, bueno, sí.
Ah, vale.
No, Baltasar,
et donaré una fava de premi.
Va, Baltasar.
Més o menys de 500 persones que viuen Baltasar a Catalunya.
Menys.
Més o menys de 500.
Jo dic més.
Baltasar, menys. Baltasar, Porcel. Espera, que les illes, això igual...
Sempre diu Catalunya.
Has dit Catalunya, sí. Val.
Carot, vés amb mi per guanyar.
Què has dit tu?
Fes aquesta estratègia. Jo dic més.
No, però he de dir menys. Va, menys.
N'hi ha concretament 587.
Oh! Vols que t'ho he dit que has d'anar amb mi?
Baltasar.
Encara que no et creguis.
Per què no et faig cas?
No
has fet 3 punts,
bueno,
no?
Ja, sí, clar. Ja
3 de 3. Jo 0 i tu, Carlos?
Jo 1, no ho sé.
Un.
Doncs ja està.
Mare
Melcio,
de Déu.
73, Gaspar 816, Baltasar 587.
Déu-n'hi-do,
Déu-n'hi-do.
A veure, Carlos Baraiber, el trampós de la taula,
a
què
veure,
portes?
Jo vinc amb la nostàlgia. M'he agafat com una paparra aquesta nostàlgia de joguets que heu fet a la primera hora d'aquest programa especial.
Ara seguirem, eh? Que hem de repassar Alerta a les joguines de diferents editors a la tarda de Catalunya Ràdio, de l'Òscar Fernández, del Manel Elias, el Costa i la Jalmà, eh?
Oi, Costa i Jalmà... Bueno, és que estic frisant per sentir amb què jugava Sonia Jalmà. Doncs he estat sentint aquests joguets preferits dels realitzadors i he sentit que el Roger Carandell, un nen trist, mai li van portar una cosa que ell desitjava molt.
Home, jo vaig estar durant molts anys que volia una consola.
Ai,
jo diria que per l'època devia ser la Super Nintendo. I mai acabava d'arribar. Sembla que el Reis i el Tió creien que no hi havia de jugar.
Ja ho he dit, que jugava amb un cordill i una caixa, aquest nano.
És que sempre és més romàntic dir, no, aquella baldufa...
És que Roger sempre ha tingut aquest paper, de pobre nen.
Pues, pobra criatura.
Roger, vinc a dir-te que el nen al qui sí que li va arribar a la Super Nintendo vaig ser jo.
Oh! Sí o no?
I des d'aquell any, va ser el meu joguet preferit de Reis de la Vida. O sigui, això és... He vist que la Super Nintendo va sortir a Espanya el 1992 i s'anunciava com el cerebro de la bèstia. Perquè tenia 128 bits.
Déu meu.
Imagina't. I ara vinc aquí a fer una mica de nostàlgia al voltant de la Super Nintendo. Vinga, un viatge en el que no m'acompanyareu segur, perquè no crec que cap dels tres tingueu cap mena de referència del tema de videojocs. Carot ja ho han manifestat 0.000 vegades. Esther, tu has jugat alguna cosa?
Jo he tingut una Nintendo DS, que no sé si és com...
Sí, és una evolució.
Bueno,
és
una evolució, a veure.
Relaciona. Fran, tu...
Jo no he tingut cap contacte amb els videojocs fins
no?
que he sigut pare.
Fins que has començat a col·leccionar-los, no?
Fins que... sí, correcte.
Jo em vaig quedar a l'Atari 2000... No, a la Nintendo... Espera, la Super
la
Nintendo...
NES. No, la NES.
No, no? La Super Nintendo, ah, el Mario Kart.
Home!
Allà em vaig quedar.
Mira la cinta del Mario Kart.
Oh, la tens?
Sí!
Cinta del Mario Kart. Oh.
Puc dir una cosa?
El Mario Kart també hi he jugat jo.
Sí,
la pista,
aquesta música era de la pista Vanilla Sky.
Aquest és el millor Mario Kart de la història.
Puc dir una cosa sobre
sí,
el Mario Kart?
I tant.
No he jugat mai al Mario Kart.
Això hem de resoldre.
Fem un moment, fem una competi de Mario Kart.
I truquem al Lil Dami.
M'encanta. Setmana que ve, competi de Mario Kart.
El Mario Kart de les últimes generacions, el de la Switch d'ara, compara't amb aquest. No val res. És 1.000 vegades millor aquest.
Però és de curses o com va la cosa?
Hi ha curses i hi ha mode batalla.
Ah, molt bé.
Que és on jo més hores em passava amb ma germana, que portaves 3 globus i t'havies d'anar tirant coses, com les closques, els plàtans, etc. I matar-te les 3 bombolles. I era, o sigui, moments de felicitat màxima i diversió. El que jo us deia, em van portar aquesta Super Nintendo, jo crec que me la van portar a mi perquè jo sóc una mica més gran que el Carandell. El Carandell
no.
té 4 anys més. Menys que
no.
jo. Sí. Té 37 anys.
Sí.
És del 87, jo soc del 83.
És del 87?
Sí.
Pensava que era del 83.
No, perquè és un adolescent,
home,
pràcticament.
No.
Ell.
No fa tanta edat de ser tan gran.
És com jo. I clar, a mi me l'havien portat amb 9-10, ell amb 6-7...
Encara no tenia edat.
Els Reis van decidir que no l'havien de portar. I clar, el sinònim de la Super Nintendo era... Esclar, és que igual no te la portaven per algú, Carandell, perquè clar, massa petit per això, per exemple.
Què és això? Backstreet Fighter.
Carot,
clar, és que tu i jo som de la mateixa generació.
Estàs venint a mi.
I tinc germans, tinc cosins.
Espera, que havia de començar, a veure. Se comença el combat i m'interessa sentir els cops.
Ayuken!
Ara ho has fet. Perfecte. Tu qui agafaves?
La Xuli.
Home, és que clar, cada casa, el germà, què agafava?
Ai, no me'n recordo.
El Riu.
El que anava Guaperes,
el, no? No, el que anava al kimono blanc. Després hi havia el Ken, que era el que anava al kimono vermell.
És veritat.
Era el Guaperes.
Jo no hi havia a Baraiber que li brillin tant els ulls com ara mateix.
Jo agafava la Chun-Li perquè feia aquelles patades que era...
Exacte.
Totes les patades.
És un joc meravellós en la que hi havia un tio verd, brasiler, mig monstre, que et mossegava el cap, blanca, tot molt racista, ara mateix, tot molt racista, si t'hi fixes. Una mena de fakir hindú, que se li estiraven les extremitats, que es deia Dalshim, un masturon soviètic amb molt mala llet, que es deia Zangief, i entre d'altres, i el dolent final, que era Mr. Bison.
Ostres, sí.
Hi havia fins i tot un l'espanyol, es deia Vega, i tenia com unes
el
urpes.
El Vega.
Que anava vestit de torero.
I sí. Que feia, sí que anava vestit de torero i feia ole. Em sembla que feia ole.
És terrible, sí. Tots els estereotips. El japonès...
No havia recordat mai més això.
Sí, sí.
Des de que jugava a l'habitació petita de casa de la meva iaia amb els meus cosins, no havia recordat mai més aquest videojoc.
Però tu ho saps bé o no?
Sí, sí, clar, però per l'ambient.
Clar, Edmond Honda, aquell, el japonès, que era un lluitador de sumo.
Va, una meravella l'audiència que
amb les menargues grosses.
Exacte.
No està llegint Carlos Balaiber, eh? No, sap tot de memòria. No, és increïble.
Aquest va ser el primer videojoc més mític perquè venia amb la caixa. O sigui, aquest dia te'l regalaven amb la Super Nintendo El Cerebro de la Bestia, que valia 25.000 pessetes, per si algú la volia comprar a banda dels Reis. El que passa és que amb aquella consola jo vaig jugar el millor videojoc de futbol del món. El millor videojoc de futbol que jo he jugat, no perquè sigui el millor de la història en cap cas, per ningú, però per mi allò va ser una entrada a una cosa que després va ser molt important per mi. Es deia Sensible Soccer. I aquí sí que hi ha un total de 3 oients que m'acompanyen en aquesta bonica història, però és que aquest videojoc era molt cutre, ara vist des dels ulls ara, jo els ensenyo als meus fills allò i diuen, papa, tu què feies
aquest
jugant
conec,
això?
Eh?
No, home, no. Però aquest era, ja et dic jo, molt random. Me'l van portar sense jo demanar-lo i es veien els homenets, es veia quasi tot el camp i els homenets molt petits, molt petits. Però les hores que em vaig tirar jo jugant aquell videojoc, i sobretot el que jo vaig fer amb aquell videojoc va ser intentar emular Joaquim Maria Pujal i Eudald Serra.
Oh. D'aquí ve la cosa.
Mítics responsables de les Transmissions de Catalunya Ràdio, cridant com un boig a casa meva, retransmetent els meus propis partits, un darrere l'altre, a crits, de manera...
Bravo, fins, Carlos Baraiber.
La TNB, la transmissió de Baraiber.
Fins que ma mare picava la porta i em deia anem, calla ja, perquè estàs cridant, i va deixant els veïns. I res, aquest és el meu juguet de la nostàlgia, i si me'n fas dir un de...
Perquè jo segueixo, no t'he preguntat res.
Ara que m'ho preguntes.
Ara que em preguntes. Pel juguet analògic, igual aquí algú té cistelleta a l'habitació. Cistelleta de bàsquet.
Cistelleta, però és que sí. Aquesta encara ara,
I tant, i tant.
Amb és un gran regal, aquest.
Amb les pilotes de bàsquet, que no fan soroll, per
però
sort.
Però les podies inflar i botaven.
Sí, botaven, però jo recordo que a mi em van portar una pilota de bàsquet real.
No, home, no, clar, allò fa
i
mal.
Jo la botava fins que els meus pares van anar fora. A picar el de baix a dir, escolta, et molesta molt la pilota de bàsquet?
Sí,
i home, una mica sí, una mica sí, em van comprar d'aquestes d'espuma. Saps allò? Perquè fes cistella. Sí. Va, ja sabeu que en aquest programa especial estem sentint els editors dels programes d'aquesta casa per saber quins records tenen ells del Matí de Reis. Hem sentit abans en Ricard Ostrell, la Montse Virgili, la Marta Montaner, en Roger Carandell i la Juliana Canet, i ara toca, de nou, desembolicar més records. Per on seguim, Fran? A veure.
Mira, desembolicarem els records del 6 de gener que té... L'Òscar Fernández, editor del Catalunya Migdia. Sí, sí, mira, anem a retrocedir en el temps.
Estem ajuntant il·lusió i Òscar Fernández? Està passant això?
Espera, que encara se'ns pot trencar.
Aquest Òscar, sí, preadolescent, fins i tot una mica més petit. Anem a parlar de quines eren les joguines preferides d'aquest Òscar Fernández.
A mi m'agradaven molt els jocs de construcció, tipus el que ara seria un Lego, perquè en la meva època, perquè jo soc molt boomer, era Exin Castillos.
Home!
Tinc una edat, segur que se'n recorden. I a mi m'agradava molt jugar amb aquests jocs de construcció.
Exin Castillos.
Si hagués hagut alguna persona que jo hagués dit aquest dirà un cordill i una capsa...
Aquest.
Hagués sigut
l'Òscar. Amb què jugaves? Amb caixes de llumins?
Ah, però vosaltres teniu jocs de construcció?
Sí.
Per mi també el Lego, eh? Més que perquè el Lego et donava més oportunitats que el Playmobil.
Correcte.
Sí, exacte, perquè el Playmobil ja ve fet.
Sí.
Jo no tenia Lego, tenia Tente, que era una mena d'intent espanyol d'emular el Lego.
És que alguna cosa va passar a casa meva, perquè ni jo ni el meu germà vam tenir ni Legos, ni Tentes...
Ni els vau heredar de ningú, eh?
No.
Generació perduda.
No van permetre que cap dels nostres pares trepitgés una peça Lego.
Amb els jocs de construcció sempre hi ha hagut un dilema a moltes cases i a moltes famílies, que és, un cop has muntat tot el castell...
Què fas?
I aquella barca... què fas? Ho poses muntat a la lleixa amb el perill de que s'ompli de pols i no ho tornis a mirar durant 5 anys? O, un cop has aconseguit la fita, no? Que és, és la meta, que és construir-ho, ho tornes a guardar a la capsa i ja ho tornaré a muntar quan vulgui jugar.
Clar, és que són jocs de procés, no? Que ho deixes més del procés que de la finalitat.
Hi ha un moment a la infància dels nens que fan aquest pas i diuen, papa, és que m'ho passo més bé muntant-ho i després ja no vull jugar-hi. I aquest, i és quan s'adonen que el viatge és la, és la gràcia.
No? Sí. El mateix passa amb els trencaclosques, amb els puzzles, no?
Sí, clar, tenir-lo fet és com absurd, quasi.
El guai és el viatge.
Nosaltres des de casa els desmuntàvem sempre. Clar. I després tornàvem a començar per una altra banda.
També sé que...
Fet la foto i
sí, ja està, s'ha acabat.
Hi ha molts Legos, ara que parlàveu de Legos, que fins i tot van tant al detall que... Això que deia la Carot, és tan interessant el procés que després, quan intentes jugar-hi, és complicat.
Clar.
Perquè se't desmunta per aquí o per allà.
Hi ha tanta enginyeria picada en aquells jocs que és complicat. Bé, hem sentit a l'Òscar que li agraden aquests jocs de construccions, que deia que s'hi podia passar hores i hores muntant.
Ara torna, Xin Castillos, també.
Ara torna Xin Castillos, sí. Bueno, com el Cinexin.
Sí, és veritat, el Cinexin, perquè Xin ha ressuscitat, no?
Exacte, sí, ho han tornat a recuperar. Si l'Òscar hagués pogut triar... Abans, a la primera hora, hem sentit traumes, no?, de gent que potser havia demanat...
Sí, no m'han portat mai, no sé
què. Exacte. Doncs un que ha sonat a la primera hora, i que ara també recordareu, una joguina, atenció, que va aconseguir, però no com ell volia. La joguina que no va poder gaudir al 100%.
També, Òscar, és que tu demanes de veritat,
és que ell vol la perfecció.
Què va demanar?
Una que té a veure amb un esport sobre rodes.
Jo tinc un trauma amb un escalèstric. Perquè jo sempre demanava l'escalèstric i els Reis mai me'l portaven. Es veu que no m'havia portat bé durant l'any. I la desgràcia és que quan al final es veu que em vaig portar prou bé com perquè me'l portessin, em van portar un que era rodó. Per tant, com hi havia dues pistes, el que anava per dins, la pista era més curta i sempre guanyava.
Bravo, Òscar.
És que... Òscar.
No, és que una pista de NASCAR li van portar.
No li van portar ni d'aquells que hi havia un encreuament, que els podies canviar.
És que amb l'encreuament tot era equivalent, llavors.
Però els escalèstrics, com anàvem de bojos, no? Sí. Els nascuts als 70s, 80s i 90s, déu-n'hi-do, els escalèstrics.
Jo vaig muntar i remuntar el del meu pare.
Ostres, jo el vaig demanar per Reis. Un Reis m'ho van portar.
Et deixaven els dits allà.
Jo vaig heredar l'escalèstric dels meus germans i era una autèntica passada el que muntaven per tot el menjador. O sigui, feien nivells.
Clar.
De tot.
Abans ho dèiem amb la Iala i paraltaves les pistes. Sí.
Exacte. Això.
Els seus comandaments ja eren sense fil?
No.
Els meus eren sense fil. Tu, que sóc una moderna.
Exacte, perquè jo vaig jugar amb el de mon pare que devia ser els 60-70.
A mi no em van portar tampoc cap escalèstric.
Com volies,
ni el Mario Kart.
Sí, no, imagina.
Sí que el volies.
Explica'ns
amb què
jugaves. Jo jugava amb un
cubi. Exacte, amb què jugaves.
I per això...
En Fran jugava a ordenar les forquilles i els ganivets a casa seva.
I per això vam ajudar a l'Òscar també a que pogués gaudir de l'escalèstric muntant el torneig d'escalèstric de Catalunya Ràdio.
I històric, aquí. Ja portem 3 anys fent-ho.
Home, clar, vull dir que això el vam ajudar una mica. Bé, aquest és l'Òscar Fernández, jocs de construccions, el trauma a l'escalèstric. Anem a seguir desembolicant records, va. A veure. Ara és el torn d'un altre membre dels serveis informatius d'un programa d'aquesta casa, de la nit, que és el Catalunya Nit. A veure. Agafa el to del Manel Elias, més calmat.
Agafa el to del Manel Elias.
Més explicatiu, més divulgatiu, més per entendre, per interpretar la realitat.
Sí. Aquest tio està de la guerra, eh?
Com aquest to. Però ara és així, ara ja
bueno,
ha tornat a casa.
Així, és el to càlid. Sí.
És molt guai tenir un to que tothom es vegi capaç d'imitar. Això vol dir que tens una petja importantíssima com la que té Manel Elias.
Correcte. Què posava el petit Manel a la carta dels Reis?
Jo crec que sempre hi posava música. Sí, sempre... Primer van ser cassets, després discs i al final CDs. I sempre hi havia algun àlbum que em fes il·lusió. I me'n recordo molt d'escoltar-lo després, a les festes i els dies de festa i posteriors, perquè els àlbums te'ls acabava sabent de memòria. Algo de música sempre hi posava, segur.
És curiós, perquè ara ja no hi hauria cap element físic, potser, a les cartes de molts nens.
No, de fet, cap nen no demanaria música, ara ningú.
Li portarien una targeta d'aquestes de Spotify.
Entrades, exacte, una subscripció d'aquestes, no?
Entrades per un concert.
Fa fort, però si és veritat, discs... Jo vaig ser també d'aquestes, vaig demanar molts discos, eh? Molts discos.
Jo ja vaig ser la generació que no va demanar discs. Demanàvem els iPods, us en recordeu, dels iPods per escoltar música, però disc no. A casa tenien vinils i discos, però no, nosaltres no en demanàvem.
I uns grans Reis em van portar, recordo, un Walkman. Amb un casset, no ho diríeu mai, de Olé, Olé, Marta Sánchez.
Sí o no?
Bravo. Ui, tant. El disc on sortia la xica Yeyé.
Tu conserves aquest Walkman?
No, el Walkman no. El casset Potser sí.
A mi un Reis Regals als avis, el primer casset que recordo ben, que em van regalar, el venen dins de Sopa de Cabra.
Oh.
I els meus avis mai van saber que hi havia recordant... en aquells cassets perquè...
Una cançó de Marta Sánchez que deia "Él está muy bien, pantalón vaquero, camiseta blanca, bambas en los pies".
Mare de Déu, senyor.
"Me peino y ataco otra vez".
Uau, és que la lletra...
Mare de Déu, és que la lletra és... No aguanta, no aguanta el temps, No aguanta el pas del temps.
Jo, Toreros Muertos, és un dels discos que... Un dels cassets que em van portar als Reis. A veure, el Manel l'ha dit. Sempre hi havia música a la carta. Per tant, anem a veure si hi ha algun element musical entre les joguines que més il·lusió li han fet al llarg de la seva vida.
Jo recordo molt bicicletes. Vol dir que recordo una bicicleta de quan era petit i una de quan vaig ser una mica més gran, o sigui que em van fer il·lusió durant molts anys. Després també bambes. Les bambes era una obsessió ja de bastant petit. I tu dius, unes bambes, te les poses i prou. No, no. Jo comptava, per exemple, els tacos que tenien, les formes, tot. Amb unes bambes obertes jo m'hi passava moltes hores.
Bravo.
I després un casset, el primer casset cinta que vaig tenir va ser el Thriller de Michael Jackson.
Oh! Bravo. Hi ha molta tega aquí per analitzar, eh?
Que guapo tenir el primer casset que sigui Thriller, de Michael Jackson.
Sí, sí, això ja et situa en unes tardes, dius Thriller.
El Thriller, ara que tenim en Fran López de tècnic, i tu en saps, Fran, el Thriller és el que inclou la cançó Beat It? Ai, no ho sé.
Home, pillau.
Ja mira-m'ho, Carlos, mentre ho mira també el Carlos.
Sí,
o sigui que es mirava les bambes...
Això és increïble.
I comptava els tacs de les bambes.
Els tacs de les bambes.
I hem passat per alto de les bicicletes. Molt
també,
bé,
també,
que et regalin bicicletes. Mira, a casa meva som bessons i ens van portar els Reis una bicicleta. Els dos vam demanar una bicicleta per cada un, ens en van portar una als Reis.
Uau.
I la cosa...
Una pels dos o cadascú?
Una pels dos.
Hòstia,
i els
pares,
sí, no? I els pares van dir, els dies senars, la porta a l'Estel i els dies imparents, la porta al Pau. Sí, nois.
No
I
al
cap
creure.
De dos anys ens van robar aquella bicicleta.
No m'ho puc creure.
Més trist que això que és.
Per cert, el Beat It i el Billie Jean formen part d'aquest àlbum, que és un discasso,
eh?
Estic flipant amb la de les bicicletes,
bueno,
Esther.
Bueno, que a casa, mira, els meus Reis no arribaven a tot. Què vols que et digui?
Jo recordo que dels regals més bèsties de Reis, un va ser una, i ho diria en castellà, una BH.
Sí, una
BH. Tenia una.
El meu cosí Jordi li van portar una BH de color blau, a mi una BH de color vermell, i al meu cosí gran, en Marc, una BH Cross de color blau. I al cap d'uns anys em van portar, recordareu la marca aquella, GACs, una GACs rosa.
Jo tenia una BMX.
BMX, uà, tio.
Sí.
Tu patabes,
guapíssima,
eh?
Guapíssima, guapíssima. Precursora de les mountain bikes.
És premium.
Després. Clar.
Mountain
clar.
Bike ja era...
Él está muy bien.
Ole.
Pantalón vaquero, camiseta blanca, bambas en los pies.
Que canti la Carot, per favor.
Sí. Me peino y ataco otra vez.
Que molt com Alicia Keys, audiència, encara imagineu-vos-la.
A veure què més deia. És que estic recordant, sabeu quan fan paròdia de les pel·lis dels 80, que surt una nena amb el cabell una mica crepat,
sí.
el Walkman i amb aquells auriculars amb espometa, doncs devia ser jo, amb les bambes blanques.
Completament.
Él está muy bien.
Sí, sí, sí.
Ai, Fran, quina mala passada ara, eh? Sí. Tu saps en Manel
Elias? Quina mala passada, Fran.
No t'hi has posat tu sol, aquí, no?
En Manel Elias, fixeu-vos, que ja contava els tacs de les bambes, ha estat un tio amb paciència des de sempre.
Sí,
sempre.
Per
sí,
això
sí.
Té aquest to reposat.
Analit. Calmat.
Exacte, busca el detall.
No, en un extrem tenim Ricard Ostrell, rima, i a l'altra banda hi tenim en Manel Elias, que conta els tacs d'unes bambes.
Sí, sí, sí.
Estaria molt bé que hagués tret els cordons i que els hagués mesurat a veure si eren iguals del tot, saps? És a dir, a veure si són iguals, a veure si un és més llarg que l'altre, vaig a veure si trec d'aquí una explicació. Bé, això serveix informatius. Teniu ganes de seguir desenvolupant
aquest record? Home,
sempre. Va, doncs canviem d'apartat. Endinsem-nos, atenció, en el Departament d'Esports de Catalunya Ràdio i concretament en el Tot Costa. A veure què ens han explicat la Sònia Gelmà i el Jordi Costa sobre el Dia de Reis i sobre les seves joguines preferides. Quina diríeu que és la joguina preferida de seguida, us sentirem, del Jordi Costa? A veure.
Sí, clar, jo hauria dit escalèstric, també.
Jo hauria dit una pilota.
Sí.
Una pilota, sí. Escalèstric...
Samarreta de futbol, ja directament.
A veure, deixa'm pensar, de Jordi Costa. Jordi Costa. Res electrònic, ha de ser alguna cosa analògica, jo crec... Sí, potser pilota, no?
No,
jo dic escalèstric, perquè és winner. És
escalèstric. Endavant, Jordi Costa.
Doncs hauria de dir que una pilota, però no seria veritat. La meva joguina preferida era un car d'aquests de pedals.
De pedals.
Crec que en vaig tenir un parell o tres i tots es van trencar.
Oh! Sí, bravo, bravo. Inesperadíssim.
Me l'imagino,
sí, sí,
eh?
Sí, sí. Un cart de pedals del Jordi. Boníssim.
Ja s'ha adelantat el tio, ja ho sabia. Que
bo! Que quan eren petits ja n'hi havia d'elèctrics. Això és el joguet que jo no vaig tenir mai, que vaig voler. Aquests, perquè n'hi havia de cars d'aquests que volies anar pel carrer, però hi eren elèctrics.
Mon germà en tenia un d'aquests. Oh. I jo tenia la moto. Hosti. Però no elèctrica, analògica.
La teva sí que anava a pedals, no?
La meva anava que havies d'empènyer pel terra. Sí, exacte. Però el meu germà tenia un d'elèctric. Oh. Era com un Suzuki Tanto, Vitara. Eh? Un Suzuki Vitara. Bueno, ostres, no havia recordat mai més, això.
Un car de pedals pel Jordi. Ara anem a veure la joguina que li fa més il·lusió a la Sònia Gelmà.
A veure.
Davant.
Jo crec que la joguina que més il·lusió em va fer i que després, per tant, era el que passa que no sé si es considera joguina, una bicicleta, joguina.
Sí, clar.
Doncs una bicicleta blava que em van portar els Reis, que clar, era als anys 80, i ara, des de l'estètica d'ara, et diria que era molt lletja, realment. Quan ho penso, és que era molt lletja, però a mi m'encantava aquella bicicleta, era una mena de BH, de les que tenia un seient així com estirat.
Era la del meu cosí, Marc. Era la Cross, era sí, aquesta sí. Cross, que tenia un seient estirat, com aquella que posaries ara als Goonies.
Era
no?
Com un blau exacte. Elèctric, o no?
Més claret, no, potser? Un blau, Vale. És que jo crec que als anys 80 no existia
no
el blau elèctric.
No existia ni l'elèctric.
Però potser sí que era blau elèctric, ara busco BH
doncs
blau.
Va, mentre ho busca, ja veieu que comparteix la passió amb el cosí de la Carot, amb el Manel Elias,
sí,
també, la bicicleta.
Sí.
I abans hem sentit a l'Òscar Fernández parlant sobre el trauma del regal que no li van portar.
Pobre.
El Jordi Costa també té un trauma. El que passa que el Jordi a la carta hi posava coses que de vegades no són per ell, sinó que ell creia que podien ajudar també a la casa.
En sèrio?
Sí, un quartament aquest aparell.
No fotis.
No era ben bé una joguina, però ja de petit sempre demanava un vídeo i no hi va haver manera. Vaja, crec que estava a l'institut i encara no tenia vídeo i era la meva bèstia negra dels Reis. Sona prehistòric, però en aquella època el vídeo era vaja, si feien una cosa a la tele i no la podies veure en el moment, o tenies un vídeo o te la menjaves, no és com ara.
Clar, un vídeo, un VHS.
Un VHS, clar. Després de la gran batalla Betamax, VHS, que això ja...
Però no la vam viure, aquesta, no?
No, això no la vam viure, ja. Però el VHS ja es va instal·lar i tots teníem allà els VHS, que tots en cremàvem un o altre. Vosaltres que miràveu mil vegades.
Jo, Dirty Dancing. Era acabar la cinta, us ho juro, que la rebobinava i tornava a posar Dirty Dancing. Tu?
Hi ha una col·lecció de les Tortugues Ninja, les que es van fer a TV3, que va regalar un diari que es deia El Observador, que va aparèixer, va regalar aquesta col·lecció i va desaparèixer. I això que em vaig quedar, de l'Observador.
Fixa't. I tu, Esther, no saps el que és un VHS,
clar. No, a mi em podeu passar el torn perquè no n'havia fet
servir
mai.
Tu ja directament has nascut amb el Laserdisc?
No, ni això.
Blu-ray, sí.
Blu-ray, sí.
Sí, això sí. Cap suport físic. És curiós perquè hi havia una època...
Sí, Fran no diu res. No sabem en què jugava encara el Fran Domènech.
No ho puc dir.
Nosaltres vam...
Ordenava monedes.
A banda del vídeo, que el van comprar els meus pares, vam comprar un rebobinador de cintes.
Oh!
Perquè, clar, se'ns espatllava el vídeo rebobinant-les.
Que hi havia aquests rebobinadors de cintes als anys 80, no sé si recordareu, que eren... No. Eren... Els podies tenir a casa per no gastar el vídeo. Era com un Ferrari, per exemple. Obries, era un cotxe normalment, posaves allà i rebobinava la cinta perquè la tornessis al videoclub.
Hola, jo amb el vídeo, i clar, per això m'hem trencat tants igual.
Nosaltres també, després d'haver trencat els capçals o no sé com es diu tècnicament ara,
els
capçals del vídeo, doncs és el que...
Te'ls netejaves amb una cinta, també.
Sí, correcte, també, una cinta.
Però abans que es acabi el programa, sabrem amb què jugava Fran Domènech o no?
Sí,
bueno,
a veure, sí, jugava.
Amb què jugaves?
No, també tenia una bicicleta. D'aquestes de fre de disc, que es van posar molt de moda.
Fre de disc?
Molt de moda
als
90.
No,
però perdona, és que t'havien d'explicar que la fessis servir només el fre del darrere, perquè si feia servir el fre del demana, t'anaves disparat.
Sí, disparat.
Cosa que el preadolescent Fran Domènech va fer més d'alguna vegada, frenar amb la roda del...
Per aixecar la roda de darrere.
Això també ho fèiem, però el més divertit era anar-te'n a una carretera on hi havia molta grava...
I derrapar.
I derrapar amb la roda.
Com
ho
gaudies,
eh? Els genolls no tant, però sí, jo ho gaudia. Bé, sentíem el Jordi Costa parlar del vídeo, que ja diu, no era ben bé una joguina, ho demanava per casa, però creia que era útil, sobretot per gravar-se coses, deia ell, però com hem dit ara, també per mirar les pel·lícules. Anem a recordar ara... Ho heu fet també a la primera hora. El matí de Reis.
Home, com era?
La nit abans, d'entrada.
Sí.
La nit abans, no? Però sobretot, al matí, la il·lusió... com ho vivia això la Sònia Gelmà? Estava molt neguitosa. On li deixaven els Reis els regals? Escolteu-ho.
Home, no sé si algú pot tenir un altre record que no sigui el d'il·lusió. Molta il·lusió, em llevava com tothom molt d'hora i anava corrents cap al menjador i a veure què havien portat els Reis. Algun any potser acabava una mica de frustració, però normalment els Reis es portava molt bé.
Fixa't, eh?
Els Reis es portava
molt bé. El menjador, eh? Hi ha un detall aquí, sí. Perquè a vegades els Reis a diferents cases no sempre arriben a tot arreu. No?
Vosaltres dormíeu la nit de Reis?
No.
Molt difícil.
Jo dormia molt poc.
Perquè... hi ha gent, a casa meva, dormia tothom i jo m'aixecava a les 4 del matí per si havien passat els Reis, és com... perquè jo sóc la persona que tenia un deliri o és la resta de la humanitat?
No, nosaltres érem les persones correctes.
Ansioses, oi?
Ansioses, clar.
Jo recordo... vam descobrir l'ansietat de la nit de Reis.
Una molt mala nit de Reis, després de veure Terminator, quan es va estrenar,
la 1,
que vaig somiar que Terminator eliminava els Reis.
Apa!
Ostres.
La pitjor nit...
I per què vas mirar Terminator abans d'anar a dormir?
No sé si era aquell dia o feia temps, jo què sé.
Ara li has donat una idea a Santiago Segura, tio. Vull dir que has de vigilar, perquè qualsevol cosa s'hi agafa. Mira, ara hi ha un factor que no hem tocat encara, que és què els hi deixem de menjar als Reis. No? Llista, fem llista. Què deixàveu vosaltres?
Jo deixava aigua, pels camells, conyac pels Reis, torrons pels Reis... i posàvem alguna cosa pels camells que
passec,
no recordo.
No?
Potser sí que era pa.
Passec.
Potser sí que era
passec.
Pa. I que deixaves passec només pels Reis, passec. També.
No, passes pels Reis. No recordo deixar gran cosa pels Reis, eh?
Jo
que acaba i que... jo què sé, jo deixem una nevera,
hi ha
confiança.
Les sabates, no? Posàveu les sabates.
Sí,
no?
Sí, les sabates.
Ah, vale. Correcte. Per mostrar qui viu allà.
Sabates
clar.
I aigua, eh? Sí. Que se'm van massa...
I s'enduien les sabates.
Sí, arròs també deixaven.
Arròs?
Arròs? Perquè copeta de cava.
Cuit, arròs, ja, cuit o cru.
Sí, arròs cru.
Cru.
Deixàvem.
Per qui? Pels colons.
Parlant dels colons.
No, pels... no sé, deixava marros.
Que raros són a casa d'en Domènech, tu.
Això no vol dir res, perquè tot és estrany.
Doncs és per veure que realment es deixa de tot a les cases. Seguim amb els esports. Va, anem a parlar del Tot Gira. A veure, anem a desembolicar records del David
Clopés,
que dormia poc, també, que es llevava aviat. I, atenció, perquè té un grandíssim record d'un regal.
Jo de regals que vaig rebre la nit de Reis en recordo molts. Potser el que a mi em porta més bons records és aquell escalèstric que em van portar a mi i a mon germà de manera conjunta, perquè era un regal en aquelles èpoques tan i tan bo que els Reis van dir, ep, per tots dos, per mon germà i per mi. Mon germà és més gran que jo. I recordo que quan el vam muntar... Era un buit, eh? El circuit era un buit, un simple buit. Recordo que vam disfrutar-ho moltíssim.
Home, tu diràs.
Aquí han evolucionat d'Òscar Fernández.
No, no, exacte, això és el que volia dir. Hi ha un univers ara mateix on el petit David Clopés i el petit Òscar Fernández, si s'haguessin conegut, un podia haver anat a jugar a casa
de l'altre.
I llavors s'hagués...
I haguéssim pogut barrejar pistes.
Clar,
allò que no has de fer mai.
Somni.
Perquè quan barreges pistes no requadra.
La lies moltíssim. Sí.
Però el David Clopés també té somnis no complets. També té regals que no han arribat. Quin és el regal que mai va poder arribar a les mans de David Clopés?
També és veritat que jo vaig demanar moltes vegades la Game Boy i mai va arribar tampoc, perquè els Reis van considerar que les pantalletes no tocaven.
Les pantalletes
home, també
no
quadra,
tocaven.
Eh?
Ara no, era gran, ja, Clopés amb el Game Boy, i tant.
No, home, no, Clopés, de quina edat deu tenir?
12, 13, 14, tranquil·lament.
Home, però quina edat jugava la gent a la Game Boy?
Jo, a mi la Super Nintendo amb 10, clar.
No sé, no, eh?
Un Tetris?
Pobre,
no li van portar mai.
Ara també hi ha moltes pantalletes a les,
sí,
a les cartes. Queda un per desembolicar.
Va, fot-li.
Una persona del cap de setmana, va. Esperit de cap de setmana, ara mateix, amb el Roger Escapa. Clar, si tu jugues un esport... Jo jugava bàsquet, per exemple.
Home, i tant.
Que demaneu que expliqui coses. Doncs,
sí.
Jo jugava bàsquet. El Roger Escapa també jugava bàsquet.
Sí, que ho ha dit.
I per Reis...
Bueno, fa pinta. Ja sentim a Trus allà.
Sí, per alçada també. Sí. Doncs mira, ho pot aprofitar, no? Demanava coses relacionades amb aquest esport. Concretament, una samarreta d'un ídol del que ell considerava que era el seu ídol de la NBA. Escolteu.
Que volia una samarreta de l'NBA d'un jugador que es deia Allen Iverson. Ara se'n veuen molt sovint d'aquestes samarretes, però abans eren com més exclusives. I, bueno, com un jugador que de petit em feia molta gràcia, que portava unes trenetes i tal. I, clar, jo jugava molt a bàsquet i volia molt aquesta samarreta. I la vaig demanar, la vaig demanar, la vaig demanar... Em feia molt passat.
I no.
I al final, sí, al final la vam fer.
És que era aquella època que quasi bé que havies d'anar als Estats Units per tenir aquestes samarretes, perquè aquí n'arribaven 3 o 4.
I arribaven moltes coses de futbol, però de bàsquet no arribaven tantes.
Bueno, sí que alguna, però molt puntual, clar. I Iverson sí que va ser una estrella, però clar, és que...
Però era el típic que anaven els teus tiets a Nova York i et portaven això.
Sí, sí, però és que clar, la Iverson no era la de Jordan. Clar, escapa que va ser jove, al final dels 90, suposo, no?
Ostres, no ho sé.
Sí, després de Jordan ja, no?
Ostres, Allen Iverson, jo ja era bastant gran.
Sí,
quan
Ankel Breaker.
És jove, el Roger.
Mira, acabarem amb un últim testimoni resumint aquesta màgia del dia 6 de gener, fent aquest viatge per veure com es despertava amb un dia com avui, Roger Escapa.
La nit de Reis, de petit, era la nit que dormia menys de l'any. Em posava molt, molt nerviós. A la mínima que sentia un soroll, em despertava. A les 4 del matí ja volia anar a mirar si havien passat i obrir els regals. En tinc un gran record perquè, a més, eren molt, molt generosos i treballaven molt, em deixaven una carta, feien jocs... alguna vegada hi havia hagut petjades de camells dins de casa.
Carai, que petjada!
Reis motivats.
Sí que entraven fins la cuina, no? A casa d'escapa.
Reis motivats.
Ullo,
no, molt
finestres
bé,
obertes a casa? Vosaltres
no, tancades. Clau, tancades.
Tot
tancades. Sí.
Tot tancades. Sí. Tot tancat.
En fi, escolteu, hem sentit avui els reis més estimats de l'Òscar, del Costa, de la Gelmà, del...
Manel Elias.
Del Manel Elias.
Del David Clopés.
David Clopés. I del Roger Escapa. No marxeu, perquè de seguida seguim amb més coses en aquest especial Dia de Reis a la tarda de Catalunya Ràdio.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
A tot davant tocant.
Nadal és llevar-te cridant perquè han passat els Reis. Nadal és entusiasme.
Som 3CAT, Catalunya Ràdio, TV3 i Plataforma 3CAT. Ja està a la venda un nou número de la revista musical catalana, amb entrevistes exclusives a la soprano Serena Sainz i al compositor Rufus Wainwright, entre d'altres. Un dossier sobre el centenari de la mort de Juli Garreta i tota l'actualitat de la Fundació Orfeó Català Palau de la Música Catalana. Compra-la al quiosc o en botigues especialitzades o llegeix-la a revistamusical.cat, Facebook, X i Instagram.
La Filmoteca de Catalunya és cultura, patrimoni, memòria, recerca, educació, projeccions, exposicions, lectures, tallers, trobades i, sobretot, cinema. Cinema i punt. Regala cinema. Regala Filmoteca. Abonaments des de 10 euros. Troba'ls a filmoteca.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Última hora. Els extraterrestres envaeixen la Terra i n'assoleixen el control.
Breaking news. Beure aigua de l'aixeta et converteix en zombi.
En un món ple de rumors i notícies falses, unes de més creïbles que altres, hi ha un lloc on la veritat compta. A 20 minutos tens informació verificada i fets contrastats. Perquè la veritat no és una opinió. Davant les fake news, periodisme. 20 minutos. Diari obert.
En Joan Petit quan va...
Ja són aquí els peluixos del Palalà. En Ruqui Corn, l'ós bru del Pirineu, l'oca empordanesa i el tritó del Montseny. Juga, canta i balla amb ells, sempre que vulguis. Ah, i en Tito també s'hi apunta. A la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.
Catalunya Ràdio us desitja bones festes.
Seguim en aquest especial Dia de Reis a la tarda de Catalunya Ràdio i ara hi sumem Carquinyolis, Carlos Baraiber, Esther Vallès i Fran Domènech. Sumem un Carquinyoli molt nostrat.
Va, aquí, aquí.
Home, Marta Pérez Verge, bona tarda.
Bravo!
També l'hem tret a la Marta Pérez Verge de la sobretaula de Reis i hem dit avui fem un especial refranys, Marta. A veure, avui ens vens a descobrir l'origen de les tres persones més famoses del dia, que no són ni Carlos Baraiber, ni Esther Vallès, ni Fran Domènech, sinó que són els Reis d'Orient.
També podrien, eh?
Sí, en sé perfectament.
Un dia explicaré la seva història, però avui em centro en ells tres, que són, tenim les seves primeres referències al segle I i les trobem a l'Evangeli. Mateu ens parla d'uns savis d'Orient que van seguir l'estel que els va portar davant del nen de Jesús. Però obro un moment parèntesi perquè, segons el papa Benet, que l'expressió bíblica digui que venen d'Orient només volia definir algú que ve de molt lluny.
Ah, d'Orient.
No la seva procedència.
Ah, allò... Saps que ara diu, ui, aquest ve de Cancún? Doncs abans es deia aquest ve d'Orient.
Exacte.
Ah, amiga.
Tanco parèntesi. Per tant, no vol dir que necessàriament vinguessin d'Orient. Mateu no ens diu quants eren, ni quin origen tenien, ni que tampoc fossin reis. Ens diu molt poques coses, eh? De fet, durant els primers anys del cristianisme, alguns autors parlen de 2 adoradors, sí, altres de 12, com els apòstols, carai, i altres vinga, fins i tot de 60. O sigui, sí, la forquilla, hosti, és 60 molt àmbria.
Si has de rebre 60 persones de l'establia, déu-n'hi-do, no?
Mandra, també.
Sí, sí.
Quan acabes de parir, imagina't.
Que tu no vols que ningú et vingui a veure.
Bueno, hi ha gent que diu que vingui tothom a l'hospital, doncs deu ser això.
60 tios amb barba allà, saps?
I amb regals, que no els pots controlar.
No feu petonets al nen Jesús, per favor.
Al llarg del temps, el relat va anar canviant i va evolucionar, i els savis van passar a dir-se mags, també. Per exemple, el Papa Lleó el Gran va decidir que serien 3 els savis o mags, perquè aquest és un nombre d'ofrenes, és justament el nombre d'ofrenes que portaven el nen Jesús, i va deduir que si van dur 3 regals, el més lògic era que cada un doncs portés un regal, cada savi.
Home, per favor, a veure, no facin allò de no, posem 10 euros cadascun. Sí, o rancis?
Sí, si es fessin ara seria així, sí.
Bisum entre reis, eh?
En comptes de bisum, va haver-hi un que portava or per la seva condició de rei, encens per si el nen era Déu, i mirra, un bàlsam molt preuat de l'època, que era de color vermell com la sang, que representava la condició humana.
Oh, carai, tu.
Ah, d'aquí ve.
Mm? Quin triaríeu dels 3?
Està molt sí, complicada difícil, la cosa, sí, eh? L'or, que no perd valor.
Sí, va, exacte. Ja ho diu en Bernardo. Sí.
Valor refugi, eh?
Sí.
Però el 3 tenia altres significats, perquè cadascun provenia d'un dels 3 continents coneguts en aquella època, que eren Europa, Àsia i Àfrica. Uh-huh. També és el nombre de la divinitat per excel·lència, el reflex de les edats de l'home, joventut, maduresa i bellesa, i les dimensions del temps, passat, present i futur.
Que bonic, això,
sí, a mi
eh?
M'agrada que sigui el 3 i així, mm, per ell.
Sí. Clar que sí, a mi sí, és un número sí, màgic, sí, no? En cap moment parles de reis, sinó de savis o de mags.
Sí, se'ls anomenava mags, però les traduccions de l'arameu ens diuen que probablement eren savis, astròlegs o matemàtics. Homes de ciència, bàsicament. I diuen que va ser amb la Inquisició que, com que la paraula mag s'associava als poders ocults i al contacte amb el dimoni, es va optar per canviar mags per reis.
Ah, amiga, i els seus noms on venen?
Doncs els 3 noms que coneixem avui, Melcior, Gaspar i Baltasar, no apareixen fins al segle VI i es poden llegir per primer cop en un mosaic bizantí a Itàlia. Aquests 3 personatges també se solen distingir pel color que els caracteritza, el rei blanc, el rei ros o el rei negre.
Mm-hmm. En algun moment van aparèixer les cavalcades dels reis als pobles. Clar, qui va ser que va inventar les cavalcades dels reis, que va trucar als reis mags d'Orient i va dir, escolta'm, a partir d'ara vindreu al nostre poble...
Fem-ho gros, fem-ho
gros. Que no es quedi aquí.
Va ser una ment brillant que va dir, escolta'm, i si no podeu venir vosaltres, envieu els patges, però els pobles han de tenir cavalcada, tu.
Ha de sucar.
Doncs hem d'anar al 1855, que va ser la primera cavalcada a l'estat espanyol que es va celebrar, i va ser a Barcelona. Oh, però...
Ah, sí? Com es nota que toquem Europa, tu?
Catalans, eh? I ningú ho sap, sí, és raro.
Però haig de dir, espereu, perquè en realitat va ser una primera representació de l'arribada dels Reis, segons el Diario de Barcelona, convertint-se en una de les més antigues, però no va tenir continuïtat.
Vaja.
Va ser allò flor d'un dia. Per això es diu que la primera de totes es va fer al Coi, al País Valencià, l'any 1866.
Ja Països Catalans.
Sempre ens passa el mateix.
Cosins germans.
Ens emocionem i res, no ens toca res.
Clar, és la considerada una de les més antigues del món. Llavors, aquí a Catalunya hem d'anar cap a Igualada, cap a l'Anoia, que es fa la cavalcada més antiga de Catalunya des del 1895 i és declarada Festa Patrimonial d'Interès Nacional.
Oh, carai, tu.
Seguida per Sant Vicenç dels Horts.
Aquesta és grossa, és el cosí de casa
també, meva. Que també té una de les cavalcades més antigues.
Ostres, avui, perdona, avui fa 130 anys de la cavalcada d'Igualada.
De la d'Igualada.
Carai, tu.
Correcte.
No, que si heu anat a la de Vic també és guapíssima. Jo vaig flipar.
Jo hi vaig anar a la Modesta de Molins de Rei.
Ah, d'acord.
És modesteta, però escolta'm, ens venen uns patges molt enrotllats, saps? I donen molts carmels.
Oh. Ah, això, això és també bonic. Però us haig de dir que abans de les cavalcades que avui coneixem, ja existia una de les tradicions que a mi més m'agraden i que considero que no s'ha de perdre mai, que és la de rebre els reis amb els fanalets.
És veritat, això, això, oh, això, això.
Hosti, jo vaig saber d'aquesta tradició per una cançó, hi ha una cançó del fanalet, sí, que van començar a cantar els nens, i dic, quin fanalet? Hem de portar un fanalet? Dic, ni idea.
Arenys de Mar, perdut, tu,
no? Arenys de Mar sempre ho fem.
Sí, sí.
Amb els nebots sempre anem amb el fanalet. Veus? I aquest costum d'esperar ses majestats amb els fanalets, torxes o atxes per il·luminar el camí cap a les llars ja és d'abans de les cavalcades que coneixem. I aprofito per recordar-vos, que ja ho vam comentar fa unes setmanes, que anem a la cavalcada i no a la cavalgata
per
o
favor,
altres versions,
sí, per
perquè ens sigui fàcil de recordar. Cavalcada ve de cavalcar, de la desfilada dels cavalls, per tant, cavalcada, i l'escrivim en B baixa com cavall.
Com cavall. Al llarg de l'explicació has anat parlant de reis d'Orient, de ses majestats... Com carai els hem de dir? Com volen els reis que els diguem?
Sí, és un tema que porta força controvèrsia,
eh? Molt honorable, molt honorable.
Però sí, us avanço que ens hi podem referir de moltes maneres diferents i totes són correctes. Podem dir reis d'Orient, reis de l'Orient,
També Reis Mags, encara que hi ha qui diu que és incorrecte perquè és traducció literal de Reis Magos.
Oh, però si es pot,
coneixent l'origen que es parlava de Mags, també podem dir els Reis Mags. També Reixos,
a Lleida
que
es diuen Reixos,
sí, els parlars occidentals, o Reis a Seques, a les Balears, i també Ses Majestats.
Majestats, majestat amb J, eh?
Sí.
No Magestat.
No, amb G és una excepció, segons la norma, generalment, davant de la lletra E sempre escriurem G, però excepte amb Jec, Jec, com per exemple injectiu, injecció, adjectiu, objecte, però també el verb geure, que l'escrivim amb jota. Sí. I veieu que us he dit tot d'excepcions, menys aquesta de majestats. Per tant, és una excepció única com jersei o jeroglífic. Ens ho hem d'aprendre de memòria.
Únics, eh?
Va amb jota.
Són únics. Prenem nota de tot per no tornar-nos a equivocar. I ara sabem ja l'origen dels Reis d'Orient, com els hem d'anomenar. El refranyer els té en compte, Marta? Tenim refranys del Dia de Reis?
Sí. Ara veureu que sí. El refranyer popular té moltes coses a dir sobre la nit més màgica de l'any, la marcada per l'arribada dels Reis d'Orient, però us haig de dir que la majoria fan referència a la llargada del dia.
Sí.
Sí, perquè un cop passat cap d'any, al matí el dia encara no creix, però sí que al vespre es van endarrerint una mica la posta de sol i, per tant, comencen a ser més llargs els dies. I d'aquí que tinguem refranys que ens diguin pels Reis un pas de vells, un pas d'anyells o un pas de camell. Entre Nadal i Reis el dia creix un peu de rei.
Oh, un peu de rei, eh?
Quina pels mesura. Reis, mitja hora creix i bèstia és qui no ho coneix.
Per tant, si no ho sabíeu, sou una bèstia.
Sí. Ah, exacte. Pels Reis creix el dia i creix el fred, o la versió rimada. Pels Reis el dia creix i el fred neix. I també relacionat amb el fred, l'hivern verdader, pels Reis el fred primer.
Oh.
O els Reis clars i assolellats tenim dos hiverns assegurats, perquè tornarà a fer fred.
Clars i assolellats és una mica com el que passa per la Candelera, no?
Sí.
Allò de dir si plora o si riu, l'hivern és viu o no.
I el temps i el camp també en són protagonistes. Els Reis mullats, l'ordi pels terrats. Nit de Reis estrellada, any de xut i de secada. O nit de Reis estrellada, any de vi i de llocada. Que llocada és la lloca o la gallina que doncs, està covant els pollets. Pels Reis serens, els ous a cap diner, o tenim la versió gener i febrer, els ous a cap diner, perquè és època justament de posta.
Ah, amiga.
I justament ara que parlem del camp i el Dia de Reis, el Tortell de Reis hi està relacionat.
Ah, perquè hi havia ous, no?, el Tortell de Reis. No, això són les mones.
Això és les Pasqües. Les Pasqües.
Sí, m'estic fotent
un merder, jo. Ara ho veuràs. La relació té origen en la tradició romana pagana que remunta al segle II abans de Crist, que justament es preparaven aquests tortells durant les Saturnals, un període festiu del solstici d'hivern que celebrava la finalització dels treballs de camp.
I com era el tortell? A veure, explica-m'ho.
Doncs el tortell es preparava rodó, amb carbassa, amb mel, amb fruita seca, dàtils, figues, i justament era en honor al déu de l'agricultura, a Saturn.
Ah.
I llavors, un segle més tard, es va introduir la fava per simbolitzar la fertilitat i l'abundància. Qui la trobés rebria prosperitat durant l'any següent.
Ah, mira, era bo! Ara que diem que paga, que no paga, era prosperitat, era bo.
Mm-hmm.
Doncs mira, si l'any que ve us toca la fava, ara ja feu tard, a menys que vosaltres marxeu, tu...
Jo encara no l'he fet.
Tu no l'has fet, doncs no. Si et toca la fava, tindràs sort. Ara torna cap a casa i obre el tortell. Ara. En canvi, ara qui li toca la fava, ara ho dèiem, ha de pagar el tortell, no? Qui té sort és qui li toca el rei, en teoria.
Sí, això és una tradició que és d'ara, però penseu que la figura del rei no va arribar fins diversos segles més tard que la fava, al segle XVIII, concretament.
És una marranada, això del rei, una mare que has d'anar desembolicant allò.
Sí, que aquí tot enganxós.
En paper film.
Es diu que deriva de la tradició francesa en què un cuiner va canviar la fava per una moneda d'or per el rei, per fer content el rei Lluís XV.
Ai, era un capriciós.
Ja està, sí. I llavors aquesta moneda va anar evolucionant a la figura del rei i a la corona, i també ha anat evolucionant el tortell. Actualment, el més tradicional és el que es fa amb massa de brioix i que es farceix de massa pa, i que, a més a sobre, generalment hi porta aquestes fruites confitades, com poden ser les cireres, el meló, la
síndria,
la taronja...
Que només es menja una persona de la família.
Sí. Jo crec que hi ha un moment a la vida que passes d'odiar-ho a agradar-te. Vale. Però és un canvi biològic metabòlic que es fa això.
Sí. A partir dels 50,
a veure si em passa. Doncs, a veure, de moment no ens ha passat
a
nosaltres encara.
No, a mi tampoc.
Es nota l'edat.
I aquestes fruites de colors, justament, simbolitzen les pedres precioses que es troben a les corones reials.
Al final, escolta, el tortell és com una corona, ben bé que te la pots posar.
I ja veieu que ha anat evolucionant i avui dia també trobem gustos com nata, crema, xocolata, n'hi ha per tothom.
Ai, nois, doncs res, ara cadascú a casa seva.
Vinga.
Sí, clar.
No, anem a casa del Baraiver, no?
Anem a casa del Baraiver.
Anem a casa del Baraiver, tu. Veniu, que hi ha joguines noves. Hi ha moltes joguines noves.
Anem a jugar a l'escalestra a casa del Baraiver, va.
Sí.
I a obrir el tortell de Reis a casa del Baraiver. Doncs fins aquí la tarda de Catalunya Ràdio Especial Reis. Nosaltres ens sentim demà en horari normal de 4 a 7. Ja ho sabeu, la tarda de Catalunya Ràdio. Moltes gràcies, Marta Pérez Verge,
Carlos
sempre. Baraiver, Esther Vallès i Fran Domènech. Gràcies,
salut.
Estimats.
Adéu, salut.
Fins adéu. Demà, família. Adéu, adéu.
semblava tot perdut i et vas tornar a aixecar. La teva actitud és qui escriu el teu demà. Has sobreviscut, tot està per començar. Tornes a notar que ningú et podrà aturar. Aquell pou, hem patit la por per tot el que és nou, compartint el camí que ens ha dut fins aquí. I ens hem llepat la ferida, cavalcant per la vida. I ara que ens tirem per les baixades sense frens, i que tot és tan efímer, tan intens, tornarà la sort, sentiràs el cor bategar tan fort. Semblava tot perdut i et vas tornar a aixecar. La teva actitud és qui escriu el teu demà. Has sobreviscut, tot està per començar. Tornes a notar que ningú...
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.